Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I 17. Segona hora d'aquest matí en nosaltres d'avui dimecres 23 de desembre del 2009. Si vostès estan pensant en els àpats de Nadal, en els tradicionals, en els més o menys tradicionals, doncs bé, segurament ja tenen al cap un cert plantejament de menú. Però és molt probable que els cridi l'atenció doncs el que ens comentarà d'aquí uns moments en Joan Sella a partir de la seva darrera obra. Vàrem apuntar unes quantes coses, ens sembla, quan conversàrem amb el periodista sitgetà arran del pregó de les festes de la Verema. Ell ja ens va assenyalar com la Malvasia havia estat menja de reis i és molt probable que en aquest llibre hi aparegui Comer com un rei, les messes d'Amadeu I de Savoia i Alfonso XII. Històries singulars també, no cal ficar-nos en les monarquies. Isabel II va fugir, monarquia constitucional, es buscava un rei, va sortir Amadeu I, Amadeu I em va acabar fastiguejat de tot plegat, deia que Espanya era una casa de bojos. Després un període molt, molt curtet, Alfons XII, que d'alguna manera va ser aquell rei que de tant en tant s'acostava pels carrerons de Madrid i que es va guanyar fama també en aquest aspecte i una, diguem-ne, una certa sensació de monarca no massa ben vist per determinades instàncies. Després Alfons XIII, que ja saben també vostès com va acabar. En fi, que al final del segle XIX o la tercera part del segle XIX, un període molt alterat, però hem de suposar que a les taules reials les coses anaven molt més ben pamades. Joan Sella, bon dia, bona hora.
Bon dia, bon dia.
Ho havíem deixat tot plegat en aquell pregó de les festes de la Verema, en el qual en Joan Sella ens assenyalava que la Malvasia havia estat en el seu dia menja de reis, per dir-ho així, no?
Sí, d'això en vam parlar.
D'això en vam parlar i hem de suposar que aquella referència a la Malvasia tenia molta relació amb la investigació i amb el llibre que va presentar el passat dissabte en Joan Sella, aquest Comer com un rei, les messes d'Amadeu I de Savoia i Alfonso XII.
Sí, les referències de la Malvasia a Comer com un rei surten, com ja has dit, perquè en un banquet d'Alfons XII, el dia del seu 25è aniversari, es va servir a taula la Malvasia de Sitges, específicament la Malvasia de Sitges.
Mm-hmm.
I a partir d'aquí em va portar a fer tot un recorregut a través de testimonis històrics sobre el prestigi del vi del nostre poble, que et puc assegurar que era tingut com el vi de més prestigi a totes les Espanyes.
Mm-hmm. En fèiem referència aleshores, però està clar que el llibre ha de contenir més d'una referència, no només, òbviament, a la Malvasia, sinó a altres menges, i no sabem si quan un investiga menús històrics pot, d'alguna forma, reconstruir un cert període històric o una manera de fer a través del que es menjava a taula?
Sí, sí, això és absolutament factible. Si nosaltres agafem els plats, els ingredients dels plats, i a partir d'aquí, i la data en què es va celebrar el menú.
Uh-huh.
Això, per exemple, és estranyíssim que hi haguessin ostres a un menú aristocràtic espanyol d'abans de la dècada dels 80, de 1880.
Uh-huh. Per quina raó?
I en canvi, ara t'ho diré,
sí.
En canvi ja és molt freqüent que a partir del 1880 les ostres comencen a aparèixer amb certa assiduïtat. La raó és que les ostres anaven arribant a Espanya al ritme que s'allargaven els quilòmetres de via ferroviària.
Entesos.
O sigui, les ostres venien de França en aquell moment.
Uh-huh.
I, com tots sabem, necessiten un transport ràpid, i aquest transport ràpid l'assegurava el tren. sigui, els ostres a Madrid es comencen a generalitzar quan hi ha la línia de Madrid-Hendaia, que és la comunica en França, i les ostres a casa nostra, més o menys també seguint, avançant amb les línies dels ferrocarrils.
La història d'aquest llibre comença quan, Joan?
Doncs quan un bon dia vaig anar a visitar la Biblioteca Balaguer de Vilanova, vaig demanar aquesta col·lecció, que jo sabia que l'havia recompilat el doctor Tebussem, que és el pseudònim del polígraf de simonònic Mariano Pardo de Figueroa, que és un dels grans tractadistes gastronòmics d'aquesta època. Jo ja coneixia l'obra del doctor Tebussem, i a partir d'aquí, seguint el fil, a veure què trobava. Aleshores, allà em vaig trobar tota aquesta, una col·lecció d'uns 1.000 menús, generalment del segle XIX, de diverses procedències, menús aristocràtics, menús de hermandades de labradores, celebracions de la patrona de Santa Bàrbara, que és la patrona de l'arma d'artilleria, també es feien els seus banquets, els bisbes de cada diòcesi també obsequiaven a prominents personatges amb menú, i tot això havia anat arribant sobretot a les mans del doctor Tebussem, i com que el doctor Tebussem era amic de Balaguer, es va donar a la Biblioteca Museu, que és on sabia que la seva conservació seria garantida fins al dia d'avui, com a mínim.
D'acord. En un principi, en Joan Sella tenia una certa intenció, o davant dels 1.000 menús va plantejar el que seria el sentit del llibre que s'ha presentat ja?
Mira, jo buscava fer una semblança de la gastronomia espanyola al segle XIX. I davant de tota la panòplia de menús, vaig trobar que tot era massa genèric i que, en canvi, tenia un fil narratiu molt clar i molt ben delimitat, que és quan trobo els 30 menús corresponents a banquets d'Amadeu de Savoia i Alfons de Borbó. Això ja vaig veure que el meu treball d'investigació ja podia tenir una acotació, ja es podia explicar una cosa concreta a les meses reals d'aquests dos personatges.
Perquè tothom ens pugui entendre, inclús nosaltres mateixos, estem parlant de monarques als quals els interessava la cuina, estem parlant d'una casa real que tenia, o com és també molt fàcil pensar, un servei de cuina i, per tant, un responsable de cuina amb una certa línia a seguir en matèria gastronòmica?
Bé, hem de fer matisos.
Vinga.
Tant Amadeu i Alfons mengen segons el cànons i el repertori que en aquell moment s'està menjant a totes les taules reials d'Europa.
D'acord.
Que la cuina que presenten aquestes taules reals és l'anomenada gran cuina francesa, que procedent dels palaus aristocràtics francesos del segle XVIII es va divulgar, es va difondre i es va hegemonitzar per tota Europa a través de les campanyes napoleòniques. Per què? Perquè Napoleó no només anava a envair els països amb soldats, canons i cavalleria, sinó portava també tot un estol de funcionaris que es farien cor dels nous estats que creava l'anexionisme de Napoleó. I aquests alts funcionaris es portaven cuiners de França que cuinaven per ells, però com que allà amb la població autòctona i els francesos ja es creaven relacions, aquesta cuina es donava a conèixer en el país anexionat, i al mateix temps l'alta cuina del país anexionat entrava a la francesa. Això és el perquè el repertori de les cuines reals.
O sigui que difícilment els plats tradicionals de la cuina espanyola tenien lloc en aquests banquets?
excepte, salvo honrosas excepciones, que diré. En els documents, en els menús,
sí,
he trobat, en un parell de cops, una cosa que assenyala que el protocol de l'acord d'Alfons XII marcava que quan l'acord era visitada per algun dignatari estranger, posa per, com, per exemple el príncep de Gales, almenys un dels banquets que se servia estava composat exclusivament per plats de la cuina tradicional espanyola.
Però llevat d'alguna ocasió específica com aquesta, en la majoria de casos se seguia la tendència de les cases reals.
Sí, la tendència de la gran cuina francesa, que diguéssim exemples, posaré doncs la bisque de Clévis, que vol dir sopa de crancs de riu, vol dir bacala a la Rossini, que és un ocell de cacera, la bacala, que amb una certa i elaborada preparació, foie gras, molt de foie gras, foie gras, diguéssim, estrictament parlant, o sigui,
sí,
el fetge hipertrofiat per mitjans artificials de les ones, ai, de les oques i dels ànecs. No sé, el filet a la Richelieu, un filet amb una salsa determinada. El que sí interessa de quan arriben les especialitats espanyoles és perquè aleshores ens podem donar compte que quins són els plats més emblemàtics en aquella època de la cuina tradicional espanyola.
D'acord.
Emblemàtics pel fet de que havien arribat a la taula del rei.
Ara ens hi posarem en un moment, però vistos els menús hem de suposar que estàvem molt lluny d'un cert, diguem-ne, equilibri, o el que els gastrònoms o el que els especialistes en dirien. Això no era pas un menú equilibrat el que s'oferien aquestes taules?
No ho era de cap manera.
De cap manera.
Però si parlem de dietètica, això no
això no ho era.
No, això no, ni es deuria conèixer aquesta paraula.
D'acord. Això era un menú que servia a uns interessos determinats i a un objectiu determinat, que hem de suposar que és el propi d'una casa reial, que és demostrar la capacitat, no?, per dir-ho així.
Sí, exactament.
D'acord. Deien Joan Sella, bé, dins de tot això hi ha una representació també de plats de la cuina tradicional espanyola que segurament per tothom deu ser una de les parts del llibre que mereix més interès, per no sé si d'alguna forma es pot anar burxant per l'origen d'alguns d'aquests plats o per les anècdotes que varen fer possible la seva arribada aquí.
Escolta'm, no he entès la pregunta.
Em referia, sí, dins del que ens comentava fa un moment en Joan Sella dels plats tradicionals de la cuina espanyola, a partir de la investigació es pot establir més o menys l'origen o l'anecdotari que van donar, bé, que van donar vida a aquests plats o que varen fer presents aquests plats a les taules. Si n'hi ha algun de representatiu, no sé si el gazpacho apareix en algun moment, o si, com en Joan Sella ens havia comentat, l'ensaladilla russa també era un d'aquells plats que apareixien en els menuts o algun d'aquest tipus.
Sí, aviam, això ho hem de tocar amb dos apartats.
Vinga.
El gazpacho és un plat espanyol de temps immemorial que a través de diverses elaboracions i generacions i refinaments un bon dia va arribar a la taula dels reis d'Espanya. Això dona a entendre que el gazpacho és un plat que realment val la pena i que, fet de la forma més refinada possible, era digne dels reis. I és això, un camí, el gazpacho va fer un camí ascendent, socialment ascendent, i, en canvi, la molt avui popular ensaladilla russa, que trobem a tot arreu, feta amb més bon o pitjor criteri, he pogut descobrir que és un plat que va néixer a la taula dels reis. És un plat de la cuina més refinada d'Europa.
Encara que ara ens pugui semblar, Joan, un plat normal i corrent, no?
Sí, sí. La doncs la guilla russa que arriba a la taula dels Reis és una mica diferent a la que mengem ara. Per exemple, nosaltres com a element de proteínic que hi posem sobretot la tonyina, allà els elements proteínics que acompanyaven aquest plat vegetal salsejat amb maonesa eren el llumanto, era un fiambre de llengua de bou, fet de determinar que se'n deia llengua escarlata, i també ho condimentaven amb tòfones, aquests els grans diamants negres de la cuina.
Mm.
O sigui, era un plat francament molt, molt luxós i que va anar evolucionant fins a arribar doncs, a les senzilles ensaladilles que ens mengem aquí, la millor de les quals que jo he menjat de tota la vida, és la del Bar Xedet, davant de casa teva i davant de casa meva, Vicenç.
Escolta, i el procés a l'inrevés, o sigui, el gazpacho va canviar molt des de la versió més casolana fins a la versió més reial, o no?
Sí.
Sí?
Sí. El gazpacho és un plat de que va evolucionant segons la disposició dels aliments i també segons la butxaca de qui el fa. O sigui, en principi, el gazpacho era una, com si diguéssim, unes farinetes de pa, oli, aigua, vinagre i una herba aromàtica. Després, quan van arribar del Nou Món els pebrots i els tomàquets, s'hi va anar incorporant aquests ingredients.
Mm-hmm.
I a través dels segles tot això es va anar refinant. Però bé, també he de dir que la paraula gazpacho en el segle XVI i XV no és el nom d'un plat determinat amb uns ingredients determinats, no. És un genèric. Podia fer gazpacho de huevos, i no sé quin altre element, i gazpacho de arrope. L'arrope és aquesta preparació dolça que procedeix de coure full fruita amb el most de la vinya.
D'acord, o sigui que sí. Gazpacho definia una forma d'elaborar, per dir-ho.
Exactament, és una forma d'elaborar. O sigui, un genèric, com vulguem dir allò del cocido de...
Sí. D'acord, menjaven paella, Joan?
Els Reis menjaven paella, sí, efectivament. Com a mínim, la paella va entrar en dues ocasions a la taula d'Alfons XII, quan va rebre el príncep de Gales una vegada i el gran duc de Saxònia amb una altra.
D'acord, com que hi ha tantes paelles com cuiners que la fan,
sí.
Un què? De carn, de peix?
Això no t'ho puc dir.
Això no ho vas dir.
No ho puc dir. La paella que arriba a la taula del rei, però... La denominació és arroz a la valenciana.
Mm.
Però l'important és que a partir de que aquest arroz a la valenciana s'ennobleix i té carta de natura com a plat emblemàtic de la cuina espanyola a la taula del rei, a partir d'aquí es comença a difondre amb altres banquets de l'aristocràcia, de l'alta burgesia, de corporacions polítiques, de corporacions eclesials, i que és pel fet de com si els reis actuessin de prescriptors.
Mm-hmm.
Si una cosa arriba a la taula del rei, té prestigi. I a partir d'aquí, tothom n'hi fa cas.
Mm-hmm. Perquè la paella està claríssim, era un plat que venia del poble, no?
Sí. Venia dels pagesos i pescadors de la Albufera.
Mm-hmm. De la cuina catalana hi ha una certa presència en les meses reals?
La cuina catalana presència als meses reals. Específicament no.
Mm-hmm.
Específicament no. Aviam, podem dir, hi ha el cocido. Bé, de quin cocido estem parlant? Doncs probablement d'un antecedent del cocido que se segueix menjant avui a Madrid, que té algunes diferències amb la nostra escudella.
Uh-huh.
O sigui... No sé, és aventurat pensar que una un plat d'origen específicament català hagués arribat a la taula del rei.
D'acord.
I, però escolta'm, no, com que no sóc exhaustiu, no puc dir-ho al 100%.
D'acord.
Jo no n'he trobat.
D'acord. I el que és evident, no deu haver, i ja estirant molt el fil, cap referència ni a pa amb tomàquet ni a qüestions d'aquest tipus, suposo, no?
No, això quedava... Res de
tot això quedava proscrit a la taula real,
això,
eh?
Això quedava molt lluny.
D'acord. Veig que hi ha una, o almenys en les notes que tenim aquí del llibre, una referència a l'olla podrida, que segurament també, no sé si encara sovinteja molt a moltes llars, però sí que és un plat que en el seu dia, i sobretot hem d'entendre que les taules del Pirineu continua sent encara un plat molt present. A les meses reials també hi era?
Sí, sí, a les meses reials l'olla podrida, que no és una altra cosa que un cocido o una escudella superlativa, en el sentit de la quantitat d'ingredients que hi ha, la taula d'Isabel II, mare d'Alfons XII, l'olla podrida s'hi presentava cada dia. Passa que l'olla podrida en aquell moment se n'adonen que és un plat que fa de mal anomenar. Para dir, què fem con este plato tan soberbio però de tan repugnante nombre?
Així mateix ho diuen.
Sí. Aleshores, aquesta olla podrida li canvien el nom per anomenar-la cocido, i al mateix temps que canvia el nom, també canvia l'ampulositat del plat. Quan dic ampulositat del plat és que l'olla podrida era, a part de fer-se amb cigrons, s'hi posaven totes les carns de totes les menes disponibles. Carn de vacum, de xai, de pollastre...
De porc, també?
De porc,
sí.
De tots els ànecs i tot el aviram que haguéssim pogut trobar, més algunes verdures, el repollo, i allò anava fent. Anava fent, i, o sigui, s'encenia l'olla de podrida quan arribava el temps de menjar-ne, que era quan començava el fred, feia l'olla podrida. Se'n feia una gran olla.
Joan, ens costa d'imaginar això ara, eh?
No, però és que vull explicar per què se'n va acabar, diguem.
Però, sí, sí, i tant. Ens costa d'imaginar una olla amb tot això dins,
sí,
i anar coent, hem de suposar, hores llargues, fins que d'allà en sortís... En fi...
Sí, sí.
Deies.
No, el que em deia era això, que encenien l'olla,
sí,
i quan tenien ja llesta, com que agafaven el que necessitaven per menjar-s'ho. Però el foc de l'olla no apagaven.
D'acord,
és a dir... De manera que quan havien acabat de menjar, afegien a l'olla les coses que li faltaven. O sigui, que si se n'havien tret doncs dues perdius i tres botifarres,
les tornaven a afegir.
Les tornaven a reintegrar, i allò seguia bullint. I l'endemà, si tornaven a menjar olla podrida i treien els tants de cigrons, tants de cuixa de xai, etc., un cop les havien consumides, doncs aquests elements en cru cap a dintre. La qual cosa...
I no deixava mai de bullir,
no,
això.
No deixava mai de bullir, i per tant, de tant bullir, els elements més antics es anaven desfent, no? I d'aquí, que el quedar tot tan desfet a dintre l'olla, doncs se'n deia que li ve un nom d'olla podrida.
No cal que ho digui, Joan, mare de Déu.
Sí, no podrida, perquè
només...
és
no.
En mal estat,
sí.
Higiènic, però... sinó perquè ja s'havia disgregat tot.
I com ens comentaves fa un moment, es menjava olla podrida més o menys cada dia?
La reina Isabel se la feia servir cada dia al seu menjador,
sí,
com una qüestió política. Era el plat més emblemàtic de la cuina espanyola.
L'olla podrida?
Sí, el que passa això no vol dir que se la mengés.
Ja.
Sí, perquè el protocol d'aquestes taules reials també és molt peculiar. O sigui, el fet de que... O sigui, arribava l'olla podrida perquè és l'emblema de la cocina nacional. Qui en vulgui que se'n posi, i qui no,
d'acord.
No. però l'olla podrida ha de presidir els banquets de la reina d'Espanya. O és això que ells tenien al cap.
Sí, 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 sí. Menjaven amanides, Joan?
Sí.
Sí, vaja.
Sí, els...
Vaja.
Però, bueno, però no moltes, eh? Com t'ho diré? Els plats de rostits, de carn rostida,
sí,
els acompanyaven a acompanyar d'ingredients vegetals. Per exemple, és molt freqüent els capons rostits, les pollardes rostides, els faisans, que portin al costat una amanida de creixens. O un altre ingredient vegetal molt freqüent acompanyant els rostits, els espàrrecs.
O sigui que gairebé com acompanyament, no sí, tant com a plat...
No, com a plat pròpiament dit,
d'acord,
no en conec cap. No en conec cap. Perquè la manida russa, la salada russa,
sí,
també era un complement dels rostits.
O sigui, aquesta ensalada russa que ens has comentat, amb tots aquests ingredients que en el seu temps es posaven a les taules reals, eren, al fons, el complement d'un plat.
Sí, acostumava a ser el complement d'un rostit.
D'acord. Joan, quines digestions havien de fer aquesta
gent? Sí, hauria de ser impossible.
Però impossible, impossible, eh? Perquè encara no hem parlat de la beguda.
Bé.
Perquè amb què s'acompanyava tot això?
Home, cada servei de plats, perquè això també estava regulat, hi havia les sopes, hi havia les entrades fredes, les entrades calentes, el rostit, les entrepostres i els postres.
Mare de Déu, mare de Déu.
Que això no vol dir que tothom en mengés tot el que se servia a la taula.
Gràcies a Déu, perquè això han de ser uns menús de què? De 7 plats, de 8?
Són uns menús que són d'uns 17 plats.
D'uns 17 plats?
Sí, però com et diria? La manera... No s'esperava que cada un dels comensals es mengés els 17 plats.
Entesos.
Si algú volia fer-ho, ho volia fer-ho.
Que era com una mena de self-service,
no,
això.
No, sí i no.
Sí i no.
Els plats aquests, a cada servei, el servei de les entrades, els criats posaven damunt de la taula on hi havia 6, 8 comensals,
sí,
els plats, les safates.
Uh-huh.
I cada un agafava el que li venia de gust. O sigui, no era necessari que dels 4 o 6 plats que havien posat en aquell moment en mengessis de tot.
Entesos.
O potser en podies menjar de tots tastant la quantitat mínima per assegurar-te que havies assaborit allò.
Entesos.
Però si d'algun no en volies, no en volia. Una altra manera de servir és que vinguessin cambrers amb les safates i es posessin a l'esquerra del comensal i que fos el comensal amb els seus coberts decidís quina porció agafava d'aquell plat. Que podia ser petita, mitjana, gran...
O nula.
O nula.
D'acord, o sigui que ens pot donar la sensació d'uns menús veritablement fora de mida, però cadascú, en línies generals, o era el costum que cadascú agafés el que li convingués d'aquell menú que se servia.
Exacte.
D'acord. De postres, què prenien, Joan? Abans de passar les begudes, de postres, què s'acostumava a estilar?
Mira, postres, el rei Amadeu de Savoia, com que venia d'Itàlia, era molt aficionat als gelats. Era molt aficionat als gelats i feia servir gelats doncs de préssec, de vainilla, de préssec, de mores, de vainilla, de xocolata.
D'acord.
Gelat de xocolata, he pogut seguir la pista i resulta que amb Calderón de la Barca, al segle XVII, ja tenim un testimoni d'algú que menja un sorbet de xocolata. Sí, això és interessant veure la tradició espanyola sobre aquests aliments.
D'acord. En podem entendre sorbet com a gelat?
Sí.
Sí.
No, el sorbet per mi és un gelat en el qual no s'ha utilitzat llet ni ous per fer-lo.
D'acord. I en aquells moments, en l'època de Calderón de la Barca, es podia entendre així també?
Sí, que era una cosa que era xocolata amb aigua.
Així de simple.
Home, hauria haver-hi algun element emocionador, com si podien ser les clares d'ou. Però
bàsicament era això. O sigui que Amadeu primer era un devot d'ous gelats, o li agradaven especialment. Alfons XII tenia una certa predilecció o no?
No diré, eren tot d'especialitats procedents del repertori de la gran cuina francesa. I en recordo un que jo he menjat no fa pas en un restaurant, que es diu Babà Ogum, que vol dir Babà, que és el nom que se li donava, amb una mena de pa de pessic molt fi, gairebé ingràvit, que ve banyat amb rom. I em fa gràcia assenyalar aquest plat,
sí,
perquè no fa gaire en un restaurant de Barcelona me'n van oferir i em van menjar un. O sigui, em vaig sentir que com si no menjava com un rei, almenys les postres eren de rei.
Hem de suposar que una cuina que provenia en bona part de la tradició francesa o elaborada per francesos, el xampany havia de ser present en algun lloc o altre?
Sí, el xampany és molt present. És realment quan és precisament la gran difusió, la gran eclosió del xampany és paral·lela a les annexions de Napoleó. Ja ho he dit abans, va amb els exèrcits, van amb els canons, van amb els funcionaris, van amb els cuiners que porten al repertori francès i van amb els cellerers que també porten els vins de França.
D'acord.
I entre aquests vins de França hi ha els xampanys. Això és el gran èxit comercial del xampany, perquè un cop se'n van anar els francesos, es va enfonsar l'imperi francès, els països on havia arribat el xampany, generalment en seguien comprant.
O sigui que això va ser gairebé una beguda de conquesta, si es pot dir d'aquesta forma.
Sí. Diguéssim que, podríem dir, fent caricatura, que de tota la política napoleònica expansionista era posar en marxa una campanya de màrqueting dels xampanyers.
Perquè tal i com ho entenem avui, Joan, el xampany podia acompanyar tot un menú, acompanyava només les postres, les begudes es maridaven amb els plats com ara es pot entendre, o
sí,
no?
Sí, bueno, hi havia també tot un complex ritual de maridar els plats, i ells generalment feien servir el xampany per maridar-los amb els rostits de carn. Que el rostit era el plat estrella de l'APA. Podia ser un rostit, generalment eren rostits de viram, de capons, pollardes, faisans, també hi havia, hi entrava vacum, o cacera, i reservaven generalment, si la memòria no em falla, el xampany per aquest servei.
D'acord.
En les postres que reservaven vins dolços, com per exemple la malvasia de Sitges.
I vi negre i vi blanc?
Sí. En els serveis anteriors de les entrades fredes o entrades calentes, el relevés, que és un complicat nom per designar els plats que venen després de la sopa, doncs es feien servir els vins de més prestigi de França, i que, per tant, en aquella època de més prestigi del món. Hi trobem Bordeus, hi trobem grans marques de vins de Sauternes, com el Chateau d'Yquem, que encara existeix, és un vi avui en dia impagable per una butxaca normal. El Chateau d'Yquem, amb molt bon criteri, fent acompanyar amb el foie gras, i vaja, tot l'estat system del vi d'Europa d'aquella època estava present en aquestes taules.
Passés el que passés en la vida quotidiana dels reis, en el context històric del país, etc etc, els àpats reals continuaven demostrant aquesta, no sé com dir-ho, aquesta magnificència absoluta?
Mira, això és una cosa que sí, que m'ha acabat per fer. Els àpats que jo conec són magnificents,
sí,
però el que no he pogut establir, perquè no era l'objectiu del meu llibre, és què passava a les Espanyes el dia o dies abans o al voltant, què passava, quins fets socials hi havien hagut. No sé, un terratrèmol, la fallida d'un banc, una vaga a Astúries, vés a saber.
Sí, ho dic perquè és que dona tota la sensació, precisament, aquella imatge que molts poden tenir, encara que hagi estat sobretot el cinema la que l'hagi projectat més del Fons 12 com un monarca que visitava els barris més pobres o més degradats de Madrid i a la vegada compartia taula i compartia, diguem-ne, aquest entorn tan lluent que ens comentava en Joan Sella, doncs, sens dubte, deuria generar un cert debat tot plegat, no?
Bé, sí, però aquestes coses de la corte queden tapades.
D'acord. Abans no arribem a les 11, la Malvasia apareix en molts àpats, en molts d'aquests menús?
La Malvasia de Sitges apareix específicament de Sitges apareix en un menú. I en una altra ocasió apareix Malvasia. Jo penso que pot ser de Sitges, però com que allà no ho diu, no puc dir que la Malvasia hagués aparegut en dos.
D'acord, perquè com passaven d'altres monarquies europees, els reis d'alguna forma atorgaven, apadrinaven, beneïen determinats productes fets al país, sí.
Sí, això és el tema dels proveedores de la casa.
Això mateix.
Però aquest és una qüestió que no m'hi he dedicat. I aviam, la distinció de proveedor de la Real Casa no té, com si dir, o sigui, se seguia per un protocol determinat, i això no vol dir que perquè una vegada la Malvasia de Sitges hagués estat a la taula del rei es hagués convertit automàticament en proveedor en la figura de proveedor de la Real Casa. Això ho desconec. Que també en un inventari del celler d'aquests reis ens trobem una quantitat important d'ampolles de Malvasia de Sitges, també és veritat. Per tant, que la Malvasia proveïa la Real Casa és una veritat objectiva. Que se'ls hagués otorgat l'honor de portar les etiquetes proveedores de la Real Casa, això no ho puc contestar.
D'acord. Havia...
Si trobéssim ampolles de Malvasia antigues a Sitges i veiéssim etiqueta, podríem tenir més referències sobre el que estem dient.
Perquè hi havia altres productes catalans també presents en aquest menú, productes en el sentit d'això, d'elaborats a Catalunya?
Allò que se'ls indiqués una porció... Sí, hi havia un vi del Priorat,
sí.
Hi havia vi de Vella, vi de Terrassa. Mira com canvien les coses. Sí. Però ara on te deuen fer vi a Terrassa?
És el que estava pensant ara mateix.
I menys un vi digne d'entrar a la taula del rei. Si parlo de Vella, de Priorat i de Sitges, són llocs on te coneixem una tradició vinícola. Però no coneixíem la de Terrassa. Però si el vi de Terrassa arriba a la taula del rei, ha de ser un vi de molt de prestigi. Ara hauríem d'anar a Terrassa a investigar la seva història vinícola.
Això mateix. Per dir-ho amb poques paraules, una qüestió final, Joan. Se sap d'alguna forma l'autor d'aquest menú, de la mateixa manera que ara tothom parla dels xefs i dels caps de cuina, etcètera, etcètera, d'alguna manera està documentada els autors d'aquests menús?
Sí, clar, eren el que se'n diu els oficials de boca del rei, que era la categoria professional que englobava tots els que se'n cuidaven que el rei, de cuinar pel rei, que el rei li paressin la taula i li fos servida la taula i li posessin el vi. Però el nom d'aquests cuiners, crec ara que algun nom d'aquests cuiners ha quedat. Però...
Ho dic per si varen tenir una certa projecció, en el seu moment, els cuiners, o veritablement
sí,
entraven...
Sí, aviam, August Escoffier, que és un dels grans cuiners francesos, doncs havia servit a mitja noblesa europea. I Carem, Antonin Carem, de mitjans del segle XIX, que se podria considerar el Ferran Adrià de la cuina francesa, per totes les coses que va innovar, havia servit al tsar de Rússia.
O sigui que tothom tenia un currículum extens.
Sí, exactament. En alguns casos ha acabat el nom del cuiner, en els altres no ha acabat. I potser amb una investigació a l'Arxiu Real de Madrid, o sigui l'arxiu del Palacio Real, potser sí que es trobaria més documentació sobre això. Però tampoc no era el meu objectiu.
D'acord. Li ha picat la curiositat a Joan Sella per fer una certa extrapolació entre aquells menús reals i els d'avui, que deuen servir-se en els àpats de representació dels Reis d'Espanya?
Perdona, no...
Que si d'alguna forma a en Joan Sella li ha picat la curiositat entre poder establir una certa relació entre el que es menjava en els àpats reals de fa un segle amb el que es deu menjar avui en alguns d'aquests sopars de gala de la família real.
Ah, és una cuina totalment diferent.
D'acord.
És una cuina, evidentment, luxosa, però més adequada a l'època que estem vivint, i jo sé doncs, que amb el rei d'Espanya els agrada molt, encarreguen sovint banquets a determinats restaurants coneguts, com el restaurant Joqui, com el Juan Maria Arzac i com el Ferran Adrià.
D'acord, o sigui que ho tenen, en aquest sentit, mengen més com poden menjar altres persones, diguem-ne, habituals de restaurants d'alta categoria, no?
En sí, aquest clar, sentit. Clar, sí.
Està sí, clar que sí.
Diguéssim que la cuina real també s'ha, d'avui en dia s'ha
democratitzat una mica. Comer com un rei, les messes de Amadeo Primero de Saboya i Alfonso XII, llibre de Joan Sella que va ser presentat el passat dissabte, editat per Trea Ediciones i ja present a totes les llibreries. Joan Sella, gràcies per estar aquí matí nosaltres.
Molt bé.
Fins a propera, Joan.
Vinga.
Adéu-siau, bon dia, gràcies. Arribem a les 11 del matí fent un repàs precisament a algunes d'aquestes anècdotes que són presents en els menús que ha investigat en Joan Sella. En 5 minuts, tornem. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.